Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, jornada marcada pel temporal marítim a Menorca, que està en avís taronja per ones de més de 8 metres i cops de vent que han superat els 60 km per hora. A hores d'ara, l'illa està incomunicada per mar, s'han hagut de cancel·lar les connexions marítimes amb Alcúdia i Barcelona. El mal temps també ens ha deixat una de les imatges del dia a Capdepera, tenyida de blanc per una intensa calabruixada que ha sorprès el veïnatge del municipi, especialment en el poble i en Cala Ratjada. No s'han registrat incidents destacats, però ha complicat la circulació en Bertà i Son Servera. Pedro Roger, redacció del temps d'IB3 Notícies. Bon dia, què poden esperar a les pròximes hores?
Ens trobam al bell mig d'una jornada que ens ha vengut marcada per diferents factors. D'una banda, el vent i l'onatge. Avui han tingut una forta entrada de vent de tramuntana i de mestral, i això s'ha fet notar directament en l'estat del mar. A la costa més exposada, el panorama marítim és molt complicat, marcat per la mar brava. Hem de destacar que al nord de Menorca hem arribat a registrar una altura màxima de l'onatge que ja ha superat els 8 metres, una xifra que encara podria anar en augment. D'altra banda, un altre factor que ha destacat avui ha estat el calabruix, una calabruixada que ha afectat al nord-est de Mallorca principalment i, sobretot, al terme municipal de Capdepera. A hores d'ara, aquestes precipitacions, acompanyades de calabruix, ja han aturat per complet i no esperen que pel que resta de la jornada ens tornin a afectar. I tot això també està acompanyat per una davallada del termòmetre. Aquesta entrada de vent del nord ens ha provocat una entrada d'aire fred també provinent del nord d'Europa i, en conseqüència, la màxima torna a disminuir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 12 i els 17 graus i que passaran vista demà. El vent de tramuntana encara bufarà amb força, sobretot entre Menorca i la meitat est de Mallorca. Per tant, en aquests indrets, l'onatge encara serà bastant important. Continuarem amb unes condicions marítimes bastant alterades, tot i que cap a l'oest de l'arxipèlag, a poc recuperarem unes condicions de cada vegada més tranquil·les. Quant al cel, també podrem tenir algunes pluges a primeres hores del dia, sobretot entre Menorca, així com també a l'est de Mallorca, unes pluges que, això sí, no ens haurien de deixar un valor gaire destacables. I tot això estarà acompanyat també per un termòmetre que, en vista demà, no tindrà gran variacions. Continuarem, per tant, amb una jornada marcada pel fred.
Situació marítima complicada, com també està complicada la negociació per aprovar els pressupostos de la comunitat per a 2026. S'esgota el temps i Vox diu que només un miracle pot salvar el sostre de despesa que es vota la setmana que ve al Parlament. Tot d'una en parlam, abans però repassam altres notícies d'aquest dimecres 26 de novembre. Ho fem amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Educació i sindicats aborden hores d'ara el decret de menjadors escolars.
Comissions Obreres, la FAPA i els directors d'escoles infantils públiques no estan d'acord en l'esborrany que ha elaborat la conselleria. Un dels punts més criticats és l'elevada ràtio que diuen hi ha en l'etapa 0 a 3 anys. Educació afirma que l'esborrany no és un document tancat.
Mentrestant, el PP registra una iniciativa per blindar la protecció dels menors i evitar casos com el del mestre condemnat a Son Sardina.
La proposta planteja modificar la llei de protecció de la infància per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi puguin exercir com a docents.
Teresa Peramato ha rebut el suport unànime del Poder Judicial per ser la nova fiscal general de l'Estat.
El ple del Consell General del Poder Judicial considera que la candidata del govern espanyol reuneix els mèrits i requisits per ser nomenada per al càrrec en substitució d'Álvaro García Ortiz. Després del dictamen de l'òrgan de govern dels jutges, Peramato compareixerà en la Comissió de Justícia del Congrés.
Avui també és notícia que les platges de Palma tindran una nova fesomia l'estiu que ve. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha aprovat la licitació de la nova concessió de platges per al període 2026-2029. Es traurà més de 1.000 gandules i es desapareixerà un quiosc a Cala Major pel procés de regressió de l'arena.
A Menorca, les interrupcions voluntàries d'embaràs han crescut els darrers anys. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. I un dels principals motius és l'augment de la població. L'any passat es van efectuar 167 avortaments, una xifra que ha crescut un 45% en la darrera dècada. La ginecòloga de l'Hospital Maturfi, la Míriam Ribas, assegura que les intervencions es disparen sobretot durant l'estiu. Avui en dia els avortaments ja no requereixen intervenció quirúrgica en la majoria dels casos. En general, es fan amb medicaments i sense tractament invasiu a la dona.
I el govern preveu començar l'any que ve la construcció de 8 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al municipi d'Eivissa. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Aniran destinats a joves d'entre 18 i 35 anys. Tindran preferència aquells que comptin amb 10 anys o més de residència al municipi d'Eivissa. La idea és que no hi destinin més del 30% del sou al lloguer. Es preveu que les obres es puguin iniciar l'any que ve i tinguin una durada aproximada d'entre 14 i 18 mesos. La promoció té un cost estimat d'1.800.000 euros.
I en els esports, l'Illes Balears per la futsal ha deixat deures per al partit de tornada dels vuitens de final de la Champions. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palafutsal va empatar 2 gols contra el Hitkiv ucraïnès. El partit d'anada amb els gols de Charuto i Fabinho. I avui ha tingut lloc el sorteig de la Supercopa d'Espanya de futbol sala que disputarà els dies 3 i 4 de gener al Palau d'Esport de Sant Moix. Així han quedat els emparellaments de semifinals. Palma Futsal, Movistar Inter. I el dissabte 3 de gener a les 7 de vora baixa. Abans de les 4 i mitja, Peníscola, Cartagena. En futbol, el defensa central del Real Mallorca, Maras Kumbula, podria ser la principal novetat de la llista dels convocats per Iago Barrasate en vista del partit contra l'Osasuna. El jugador ha tornat a entrenar-se amb el grup. I avui a la Champions, a les 9 del vespre, Olympiacos Real Madrid i Atlètic de Madrid Inter de Milà.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i set minuts, el temps s'esgota i no hi ha cap senyal que faci preveure la possibilitat que hi pugui haver un acord per aprovar uns nous pressupostos a la comunitat l'any 2026. El vicepresident Antoni Costa es va reunir ahir de nou amb representants dels socialistes i de Vox per negociar el suport al sostre de despesa que es votarà dimarts que ve al Parlament i no es va aconseguir acostar postures. Parlament, Marta Puyalta, bon dia.
Bon dia. De fet, avui el portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, ha estat contundent i ha dit que només un miracle pot canviar el seu vot en contra.
Veremos el martes si de aquí al martes sabrá de algún milagro y podemos avanzar en esta negociación. Pero, insisto, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del Partido Popular que ha ido agotando los plazos, acortando los plazos y haciendo cada vez más difícil el poder sentarse a negociar.
Els socialistes, per part seva, asseguren que el govern ha canviat les regles de la negociació perquè ara demana també un suport als pressupostos i sobre aquest extrem el PSIP té clar que no donarà aquest suport a uns comptes dels populars. En qualsevol cas, Iago Negreola considera que el vicepresident Costa no té cap intenció d'arribar a un acord.
És el PP el que està boicoteando les reunions per aprovar su techo de gasto, perquè les condicions que se le han puesto són tan senzilles que lo que parece es que no quiere techo de gasto para no tener que presentar unos presupuestos y perderlos.
En canvi, el PP considera que a l'altra part de la taula tampoc no hi ha cap voluntat per arribar a una entesa. A Sebastià Sagreras.
Veritablement varen constatar la dificultat o la poca voluntat d'aquests dos partits a arribar a un acord. Fem una crida més a la responsabilitat del grup parlamentari de Vox i a la responsabilitat del grup parlamentari del Partit Socialista i dimarts se descobriran les cartes.
Com dèiem, aquesta votació decisiva del sostre de despesa es produirà en la sessió plenària del Parlament dimarts que ve, dia 2 de desembre.
I també el Parlament, amb els vots de PP i Vox, en rebutja la retirada del monòlit de la Feixina i catalogar-lo com a franquista. Era una iniciativa del PSIP en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica. Ha estat el mateix dia que els socialistes han anunciat una ofensiva a tots els plens de la cambra per exigir que no es derogui la llei autonòmica de memòria. A més, se presentarà mocions al Parlament, als Consells i als Ajuntaments. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. El grup parlamentari socialista explica que ha defensat avui la proposició no de llei en comissió per respecte a les víctimes i per justícia. Volen que es descatalogui el monòlit perquè afirmen és un insult cap a la memòria de les víctimes del franquisme i no es pot normalitzar ni enaltir res que representi la dictadura de Franco. La diputada popular Cristina Gil ha recordat al PSIP que hi ha 3 sentències en contra. El diputat Omar Lamín ha puntualitzat que no demana que s'enderroqui, sinó llevar-lo de la plaça.
Los tribunales han dilucidado, entre otros extremos, si la declaración como bien catalogado del monumento supone la vulneración de la Ley de Memoria Histórica. Las resoluciones no recuerdan claramente y textualmente que el monumento perdió su contenido ideológico. De hecho, conviene recordar que fue el gobierno municipal de Aina Calvo, socialista, quien en 2010, con la decisión unánime de todos los grupos municipales, lo adecuaron a la Ley de Memoria Histórica.
Nosotros no deim tirar-lo i fer-lo a trossa, nosotros deim retirar-lo de l'espai de la feixina i, com molt bé deim en aquesta iniciativa, conservar el bé patrimonial que suposi que monolit per llevar-lo d'aquell lloc, que aquell lloc s'ha de convertir en un espai de memòria i de dignitat. Perquè mentre hi hagi monument, mentre hi hagi un sol carrer a cada banda de les Illes Balears que suposi recordar, exaltar figures que varen suposar es costa més oscur de la història d'aquestes illes, s'ha de fer justícia.
El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha demanat, sense èxit, que es faci el mateix amb el monòlit que hi ha a l'esplanada de Mou.
Va ser aixecat el juny de 1939, per tant, immediatament després de la guerra, que per la seva construcció es va comptar amb una brigada de treball forçat, integrada per presos republicans reclosos a la presó de la Mola, i que, a més, que és un element poc conegut, la base del monument es va construir amb blocs de pedra procedents dels jaciments talaiòtics prehistòrics, sobretot de Cornia Nou i també de Talatí de Dalt. És a dir, es va expoliar el patrimoni històric per construir un símbol que, a més, per a més escarni, li van donar la forma de talaiot.
El diputat de Vots, Sergio Rodríguez, ha carregat contra tota l'esquerra, troba que són una fàbrica de fer franquistes.
¿No se dan ustedes cuenta que la mayoría de la sociedad no quiere estar constantemente reviviendo el dolor de lo que significó nuestra guerra civil? Y que al final lo único que ustedes consiguen es esto, que los jóvenes cada vez sean más franquistas, franquistas de un régimen que no saben ni lo que era, ni cómo se constituyó, ni cómo funcionaba. Pero ahí están las encuestas.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, està en contra d'aquest monument. Ara, posa l'accent a anar alerta de caure amb la desmemòria.
És delicat, és una qüestió delicada perquè el revisionisme mos pot induir a amagar aspectes de la nostra història que són obscurs. I, per tant, és una qüestió que s'ha de fer amb tacte, amb rigor i, sobretot, amb una visió clara d'allò que volem fer en conjunt la societat, i també he de dir que estaria bé fer-ho des d'un ampli consens.
Apestegui ja diu que en el cas de la feixina no té un valor arquitectònic real i, a més, és el lloc on van tots aquells que enyoren el franquisme.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:13, ho dèiem en titulars. Educació i els sindicats debaten avui migdia a Mesa el decret de la Conselleria per regular els menjadors escolars. D'entrada, el sindicat de Comissions Obreres i l'Associació de Directores d'Escoles Infantils Públiques es mostren en contra de la regulació. Una altra veu que s'hi ha sumat és la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca, la FAPA.
A la una s'han convocat una primera mesa i a les 3 hi ha una altra reunió. En aquella hora la conselleria ha convocat les famílies per presentar aquest esborrany. El director de FAPA a Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, ha reclamat diàleg, educació per millorar els punts del decret en què no estan d'acord. Entre els aspectes a millorar per la FAPA hi ha que els menjadors en l'etapa d'educació primària.
Malauradament ens trobem en alguns casos en què s'ha convertit en un espai on donen de menjar més infants, punt. I es queda completament deslligat de lo que és l'esperat educatiu i això d'una deriva que no permet avançar ni en millorar el clima de convivència ni en hàbits.
Mentrestant, el col·lectiu Menorca 03, l'associació APDIP, la plataforma 03 Menorca i l'associació Assemblea 03 han elaborat un document conjunt per mostrar el seu rebuig a la futura regulació dels menjadors escolars. Reclamen que s'aturi la tramitació del decret i que una comissió d'experts n'elabori un model pedagògic. A Xíscar Bosch, membre de la Junta Directiva de l'entitat i directora de l'Escoleta d'Esporles.
Totes les entitats entenem que no està adaptat per complir una part educativa i també una part de seguretat.
Un dels punts més criticats és l'elevada ràtio que diuen hi ha en l'etapa 0-3. La Conselleria d'Educació ha explicat que l'esborrany no és un document tancat i que s'ha redactat per actualitzar l'actual regulació del servei de menjador en l'objectiu de complir la normativa en matèria de seguretat alimentària i d'higiene.
I el Partit Popular ha registrat avui al Parlament una proposició de llei que vol blindar la protecció dels menors a les Illes. La iniciativa planteja modificar la llei de protecció a la infància per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi puguin exercir com a docents en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb infants.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha explicat que aquesta reforma respon a un buit a la legislació estatal que ja ha provocat casos preocupants a les Illes, com el d'un mestre condemnat de l'escola de Son Sardina. Segons Sagreras, l'objectiu és donar resposta a un clam de la comunitat educativa i de les famílies que reclamen més garanties i mecanismes de protecció.
La presentam amb l'objectiu d'ampliar el catàleg de delictes que directament impedeixin l'accés a professions allà on s'està en contacte directe amb els nostres nens, amb els nostres infants.
El PP sosté que la normativa actual, tant la Conselleria d'Educació com els centres, es troben amb les mans fermades quan una sentència no inclou la inhabilitació explícita del professional.
I en plana laboral, els tècnics d'Hisenda han fet vaga avui per reclamar unes millors condicions laborals. Es tracta de la primera aturada del col·lectiu després que fa 3 mesos iniciessin un calendari de mobilitzacions que asseguren que mantindran fins que no hi hagi una resposta per part d'Hisenda. Aquí a les Balears, 180 treballadors han estat cridats a la vaga per part del sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda Gesta.
Sí, el secretari general d'aquest sindicat a les Illes, Luis Tato, ha explicat que reclamen un nou acord de pagament de la carrera professional i ha lamentat que el personal laboral de l'Agència Tributària o els treballadors públics de les Balears sí que el perceben.
No entendemos cómo en 18 años no se ha aprobado un modelo de carrera profesional permanente, cuando otros ministerios y otras administraciones, como pueden ser, insisto, las comunidades autónomas, muchas ya tienen su modelo de carrera profesional, de manera que esto da seguridad a lo que son los diferentes funcionarios.
Luis Tato també ha demanat a Hisenda que l'accés a l'agència es faci amb igualtat de condicions.
Otro problema que nos está afectando gravemente es lo que es la quiebra del principio de acceso en igualdad de condiciones a lo que es la función pública. En el acceso a la función pública están colando gente sin respetar el principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Y lo que queremos es que vuelvan a la senda de lo que es la legalidad.
El responsable del sindicat Gesta ha explicat que la intenció de l'aturada d'avui no és col·lapsar el servei. El que volen és que l'administració escolti les seves reivindicacions. També ha assegurat que una desena de tècnics d'Hisenda de les Illes s'han desplaçat fins a Madrid per a participar en la manifestació que ha tingut lloc aquest migdia.
2:18.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, avui estan pendents del temps. Una part de Mallorca està en avís en groc per mala mar i Menorca està en avís taronja. En aquest cas, el vent de tramuntana ha obligat a tancar els dos ports de l'illa i s'han hagut de cancel·lar totes les connexions marítimes previstes per avui.
En aquest moment, l'illa està incomunicada per mar. El port de Ciutadella està inoperatiu des d'aquesta mitjanit i s'hi han suspès dos trajectes. El port de Mahó, on s'han interromput el servei a les 8 del matí, se n'ha cancel·lat també un. L'illa es troba en alerta per fenòmens costaners en ratxes de vent de fins a 75 km per hora i onades d'entre 4 i 6 metres. Es preveu que la intensitat del vent augmenti durant les pròximes hores i no serà fins demà que vespre quan la situació millori una mica i la mar es calmi, moment en què l'alerta passarà a ser groga, però no es desactivarà fins divendres. A més, ahir cap vespre, una forta calabruixada va sorprendre Menorca.
Però estava damunt la carretera, vinguent des de Mó cap a l'O. Me va caure una pedrada que vaig fotre un susto. Anava amb la meva filla i de sobte em va fer pam, un cop molt fort en el vidre. Se me va accelerar un poc el cor i això, però després a poc a poc va anar mà i ja va estar, va reduir velocitat, tots els cotxes anaven aturant.
Sí, la terrassa era ben blanca de que nostra.
Salí de casa i justo al trabajo y además que fue súper rápido. Lo que pasa es que yo estoy en Alayor, que también granizó allí. Y nada, me mojé los zapatos.
Pel mateix motiu, per mala mà, part de Mallorca i les Pitiuses estan en avís en groc, tot i que en el cas d'Eivissa-Formentera aquest avís es desactivarà a les 3.
En canvi, al nord de Mallorca, l'avís groc per fort onatge s'elevarà a taronja entre les 6 de l'hora baixa i la mitjanit. Mentrestant, l'avís groc, pel mateix motiu, està activat a la Serra de Tramuntana i ho estarà a partir de les 3 de l'hora baixa al llevant de Mallorca.
I la imatge del dia ha estat la calabruixada que ha tenyit de blanc Cap de Pere.
Al llarg de la nit i la matinada d'aquest dimecres ha caigut calabruixa al nord-est de Mallorca i ha deixat nuclis i carreteres pintades de blanc. Les calabruixades han caigut principalment en el terme municipal de Cap de Pere, especialment en el poble i a Cala Ratjada, així ho expliquen alguns veïns.
Ha sido épica porque esto hacía, bueno, yo creo que no, nunca había pasado aquí esto en Cap de Pere.
La granizada pues me parece una cosa de locos, ha dañado un poco los cultivos, las plantas, nuestras plantas las ha dañado, pero estuvo bien. Pero sí, estoy impresionada porque no pensé que fuera tanto.
No lo esperaban.
No pude creer que tenemos un tiempo aquí. En Alemania también hace frío, pero no como aquí.
Increíble, eso nunca se ha visto aquí en Cap de Pere, jamás.
Els serveis d'emergència demanen precaució a les carreteres per la possibilitat de gelades si s'ha de circular per Cap de Pere o Horta. Uns 15 operaris del Consell ja estan actuant a les vies en 3 màquines llevaneus. Les zones principalment afectades són la carretera Cap de Pere, Son Cervera i Artà-Cap de Pere. L'U2 ha registrat 7 incidents a Mallorca i Menorca, la majoria per caigudes d'arbres.
2:23, el jurat popular continua amb la deliberació pel judici de l'incendi mortal a Ses Països. Avui és el segon dia que els membres del jurat romanen incomunicats per decidir si Isabel Castaño és culpable o no de l'assassinat d'un home de 77 anys que va morir en aquest incendi provocat. Els fets, recordem-ho, van passar l'any 2023 a Ses Països, a Eivissa.
Sí, els 11 membres elegits han rebut l'objecte del veredicte i han de votar d'acord amb 20 punts del qüestionari que ha presentat la jutge. Recorden que l'acusada va negar qualsevol implicació en la mort de l'home. El Ministeri Fiscal, però, creu que hi ha indicis provats que situen Isabel Castaño prop del domicili de l'ancià a l'hora de la mort. La defensa per part seva argumenta que la investigació policial té llacunes i que no hi ha prova de càrrec per considerar l'acusada culpable d'assassinat. La dona s'enfronta, recordem-ho, a la pena de presó revisable pel delictes d'assassinat i incendi.
I també a l'audiència provincial, un home ha acceptat una pena d'un any i 10 mesos de presó per un delicte d'abús sexual a una menor de 8 anys i un d'exhibició de pornografia mentre li feia tocaments. Les parts han arribat a un acord de conformitat abans del judici i l'acusat no entrarà a la presó. I mentrestant, avui també vos contam que el Ministeri de Justícia continua fent avanços per construir la futura Ciutat de la Justícia. La previsió de l'executiu espanyol és que abans de final d'any es publiquin els plecs per executar l'urbanització. Fa anys que jutges i funcionaris reclamen que s'acceleri aquest projecte i el jutge degà de Palma, Alejandro Mariscal de Gante, diu que la seva posada en marxa és urgent per la manca d'espais a les dependències judicials.
La directora general pel Servei Públic de Justícia, Verónica Oller, ha explicat a IBT Ràdio que queda pendent elaborar el pla parcial i el projecte d'urbanització.
Se procedió a la creación de una junta de compensación nueva en la que ya está presente el ministerio como copropietario, así como la otra copropietaria de los terrenos. Después se ha procedido a la preparación de los pliegos para licitar la redacción del plan parcial y el proyecto de urbanización para el futuro desarrollo de los terrenos y la previsión es que se publiquen antes de finalizar el año.
Alejandro Mariscal de Gante lamenta que el Ministeri de Justícia no els ha comunicat cap d'aquestes passes iniciades després que el passat mes de març Justícia comprés els terrenys. A més, de Gante assegura que falten espais i també personal.
Si lo que queremos es mejorar y avanzar en la prestación del servicio a los ciudadanos, es inevitable que se hagan edificios y que se haga una inversión en justicia real. El herrería ya se ha completado, ya vamos a llevar el proyecto que hay por parte del Ministerio, es trasladar todos los juzgados de lo contencioso administrativo ya a Sallaría.
2:26, és una de les notícies del dia. En l'àmbit estatal, l'Audiència Nacional demana al PSOE els pagaments en efectiu fets entre 2017 i 2024 i els seus justificants, a l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic assessor Coldo García. D'aquesta manera, el jutge Ismael Moreno dona suport a la petició de la Fiscalia Anticorrupció que indica que la documentació portada pel partit fins ara no és esclaridora.
La Fiscalia destaca que els fets es podrien qualificar com a blanqueig de capitals fins a un possible desfalc com és contra el PSOE, a més d'altres irregularitats. El fiscal també sol·licita demanar a l'UCO un informe sobre la informació confiscada als investigats en dispositius electrònics que continguin missatges o documents relatius a presumptes pagaments en efectiu.
I suport unànime del Consell General del Poder Judicial a Teresa Pere Amato com a nou fiscal general de l'Estat. Els 20 vocals de l'òrgan de govern dels jutges s'han avalat a la proposta de l'executiu espanyol.
Després d'aquest informe, la salmantina Teresa Pere Amato, amb 35 anys de carrera judicial, compareixerà davant el Congrés abans que el rei Felip VI l'anomeni pel càrrec. Pere Amato és la proposta del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz, que va presentar la seva dimissió dilluns després de conèixer la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. En una entrevista a l'informatiu Matí, la jutgessa Catalina Martorell, coordinadora a les Balears de l'Associació Progressista de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, s'ha pronunciat sobre el perfil de Pere Amato.
Dins aquesta situació una mica complicada, troc que és una molt bona notícia. Una perquè és una dona, l'altra perquè és una dona experimentada, és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, són paraules majors.
Precisament la condemna a Álvaro García Ortiz ha marcat el nou enfrontament entre Sánchez i Feijóo al Congrés dels Diputats durant la sessió de control al govern. El líder del Partit Popular ha acusat el president de ser cada vegada més perillós per a la democràcia després que el cap de l'executiu hagi criticat de nou la condemna del Tribunal Suprem al ja exfiscal general.
Feijóo ha recriminat a Sánchez que digui el fiscal com ha de recórrer, mentre que el president ha afirmat que acata la sentència del Suprem, però que creu que el temps posarà les coses al seu lloc. El Popular ha insistit en les crítiques i ha acusat Sánchez de tenir la ment a les portes del Tribunal Suprem en referència a la citació de l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García, que podrien ingressar a la presó.
Què normalitat garantitza vostè si solo està aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana. Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos. Si al final usted es el único de la cuadrilla que está en libertad, pues siempre podrá decir que no les conocía de nada.
Entre periodistas que exculpan al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice
que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, este gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
I en plena escalada militar entre els Estats Units i Veneçuela, Donald Trump ha afirmat que està disposat a dialogar amb Nicolás Maduro, tot i mantenir, diu, oberta la via també de la pressió. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara, per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Les platges de Palma tindran una nova fisonomia l'estiu que ve. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha aprovat la licitació de la nova concessió de platges per al període 2026-2029. Es trobaran més de 1.000 gandules i desapareixerà un quiosc a Cala Major pel procés de regressió de l'arena.
L'Ajuntament de Sa Pobla ha aprovat un pressupost de prop de 18,4 milions d'euros per l'any que ve.
Aquest compte representa un increment del 15% respecte dels d'enguany, consoliden una dècada d'estabilitat i arriben després de tancar el 2025 en deute zero.
I la plataforma Som Bonet Pulmó Obert ha fet acte de presència al ple de l'Ajuntament de Marratxí per mostrar la seva preocupació.
Concretament per reclamar més transparència i claretat al govern municipal sobre el futur de l'espai lliure públic de Som Bonet, on està previst construir un parc fotovoltaic.
Tot d'una parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de les sortides des de la Vileta fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit de la Port. També trobaran tràfic lent a la seva d'Espalma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I per acabar, volen demanar precaució per les inclemències del temps, on recomanen reduir la velocitat i augmentar l'extensió de seguretat. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3. Tots donam una mà a Ibiza Preservation.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, les platges de Palma tindran una nova fisonomia l'estiu que ve. L'Ajuntament de Palma ha aprovat la licitació de la nova concessió de platges per al període 2026-2029. Es llevaran més de 1.000 gandules i desapareixerà un quiosc a Cala Major pel procés de regressió de l'arena.
L'adjudicació d'aquest contracte es farà per diferents lots que abasten les diverses platges del terme municipal i també s'inclou l'obligació de crear una aplicació per poder fer les reserves de les gandules, parasols o també la concentració de servei de lloguers de velomar, caiacs o taules de paddle surf. La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que el web ha de ser molt intuïtiu.
La plataforma haurà de mostrar els recursos visualment en un plànol amb identificadors de la ubicació i opcions d'imatge de fons per orientar millor en els usuaris. Ha de permetre cercar i filtrar les hamaques, els parasols, les caixes de seguretat i altres elements a diferents platges, mostrant la informació detallada sobre els preus, la ubicació i els horaris de disponibilitat.
També regularà la instal·lació i retirada d'elements com les casetes de socorrisme, els punts per facilitar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, la col·locació i la retirada de posidònia, tal com també la neteja de l'arena. L'Ajuntament també ha aprovat una sèrie de mesures per millorar les condicions laborals i de material per als bombers de Palma, que l'any que ve tindran 3 milions d'euros per recursos en els pressupostos municipals.
L'objectiu és garantir que el Servei de Bombers de Palma disposa dels recursos necessaris per mantenir una resposta ràpida, segura i eficient davant qualsevol emergència.
Per cert, que Cors ja estudia la possibilitat de fer l'encesa de llums a un altre indret després de comprovar que la plaça d'Espanya també ha quedat petita per tanta afluència de públic.
Seguim parlant de ciutat. D'altra banda, el Teatre Principal continuarà oferint aparcament gratuït als assistents a espectacles familiars. El Consell Insular i l'Ajuntament de Palma han renovat el conveni amb la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes un any més.
Entre el 20 de desembre i el 4 de gener s'han programat al teatre una sèrie de funcions familiars de temàtica nadalenca, per la qual cosa es podrà gaudir d'aquestes dues hores gratuïtes als aparcaments subterranis de Plaça Major, Via Roma i Antoni Maura. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i també consellera de Cultura, Antònia Roca, ha recordat que aquesta mesura ja es va aplicar l'any passat.
Després de la bona acollida i l'èxit que va ser l'any passat, enguany consolidam aquesta col·laboració amb la voluntat de, precisament, continuar fomentant la participació de les famílies a la programació cultural i fer-la més accessible per als ciutadans.
El cost de la campanya serà assumit, com l'any passat, el 50% per part del Consell de Mallorca i l'altra meitat per l'ESMAP.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de ciutat, perquè més per Palma demanarà replantar 3 arbres per cada un que se n'elimini. La formació assenyala que són recurrents els casos de tales sense reposició ni informació als veïnats.
Un dels casos que destaquen és el dels Bellaombres de la plaça Llorenç Villalonga, que segons la formació torna a demostrar la manera de fer del PP marcada per la manca de sensibilitat envers el patrimoni vegetal de la ciutat. En aquest sentit, Més per Palma denuncia que el problema principal no és la decisió tècnica de talar els arbres, sinó l'opacitat en què ho ha gestionat el PP. És el regidor Miquel Àngel Contreras.
El que indigna de la gestió dels Bellaombra per part del PP és que se demostra una vegada més que el seu govern no té paraula i que és una estafa per a la ciutadania. I és que quan la gent s'assabenta d'una tala, per sorpresa, no falla la part tècnica, el que falla és la política. Ja que el Partit Popular gestiona l'arbrat de la ciutat d'esquenes en els veïnats, mentre veiem com van desapareguent un gran nombre d'exemplars d'arbres en els nostres barris. I davant d'això, el que necessitem és un ajuntament que xerri clar, no un ajuntament que s'amagui darrere d'excuses.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Sa Pobla ha aprovat un pressupost de prop de 18,4 milions d'euros per l'any que ve, xifra que representa un increment del 15% respecte del d'enguany. Els comptes consoliden una dècada d'estabilitat i arriben després de tancar el 2025 en deute zero.
El pressupost aprovat al ple d'ahir incorpora 2,3 milions d'euros destinats principalment a inversions com el nou punt verd i la creació del passeig i carril bici de Can Peu Blanc, entre altres coses. A més, inclou la reforma integral del casal de Can Corró, la renovació de vehicles municipals i l'asfaltatge i la millora de la xarxa d'aigua de 15 carrers. El regidor d'Hisenda, Innovació i Obres Públiques, Joan Pérez, explica els principals projectes que es faran.
Aquest projecte és per jo el principal, és tot el canvi a LED de l'enllumenat del poble. Una fita important. Després, pues, una expropiació per fer un passeig per descongestionar la zona que hi haurà una escola nova en el 2027, que és el Can Peu Blanc, i també una compra d'un solar a Cristats per necessitat de l'Ajuntament i, sobretot, també la nova deixeria, el projecte per licitar la nova deixeria municipal.
L'Ajuntament assegura que els pressupostos han crescut per reforçar i incrementar els serveis públics municipals.
I qui també durà aprovació durant la sessió plenària de novembre, el pressupost general per l'any 2026, és l'Ajuntament d'Inca. Els comptes ascendeixen fins als 42,6 milions d'euros i es consoliden com un instrument fonamental per continuar impulsant el progrés, el benestar i la modernització de la ciutat.
El 44,8% es destinarà a neteja, seguretat, aigua i enllumenat. El 10,6% a serveis socials. Més del 14% a educació, cultura i esports i el 19% a serveis generals i suport tècnic. públics. Quasi 6 milions d'euros a foment econòmic i millora d'espais públics. El pressupost decreix un 2% respecte al d'enguany, però reforça els serveis essencials, amplia el personal municipal i destina més de 4 milions d'euros a inversions transformadores. A més, es manté el deute zero per 11 any consecutiu.
2:40, el PSIP de Soia denuncia que el PP ha renunciat a finançar la reforma de la carretera de desviament i les millores de la Torre Picada i la Fàbrica Nova. Els populars han rebutjat diverses esmenes presentades pels socialistes als pressupostos per al 2026 del Consell de Mallorca.
La iniciativa més rellevant és una esmena de 5 milions d'euros en la que els socialistes demanaven incloure en el pressupost insular del pròxim any el projecte de reforma de la carretera del desviament que va ser anunciat fa més d'un any. El PP també ha rebutjat una partida de 300.000 euros per redactar el projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova i 150.000 per continuar la rehabilitació de la Torre Picada. Jaume Mateu és el secretari general del PSIP de Soia.
El mateix president Galmés va venir a fer-se una foto a Soia i va dir que això ja era seria una realitat aviat i per desgràcia el que veiem és que una cosa són els denuncis i els altres els fets. No? I es rebutgen aquesta esmena i el fet de que dins els pressupostos 2026 no hi ha cap referència a cap reforma de carreteres a Soia se demostra que aquest projecte no és prioritari i que al final s'han enganat en el poble.
I ho dèiem també en titulars, una trentena de persones convocades per la plataforma Som Bonet Pulmó Verd s'han presentat al ple de l'Ajuntament de Marratxí per reclamar més transparència i claredat al govern municipal sobre el futur de l'espai lliure públic de Som Bonet, on està previst construir un parc fotovoltaic.
Aquest col·lectiu exigeix explicacions al batle Jaume Llompart per saber les accions que han duit a terme fins ara, així com les mesures que preveuen adoptar per garantir la protecció d'aquest espai. Segons la plataforma, les darreres informacions sobre el procediment administratiu del projecte d'aquest parc fotovoltaic han generat preocupació i crispació entre els veïnats per la nul·la informació segura fins ara rebuda per part de l'Ajuntament i també del govern. Manel Gomàriz, de la plataforma Som Bonet Pulmó Verd, i Jaume Llompart, parla de Marratxí.
El batle ja havia demanat a Madrid a parlar amb Baena, a parlar amb el ministeri, a implicar la senyora Prudens, que la senyora Prudens estava a la principi de la candidatura a favor d'aquesta lluita i no ha sortit a rotlla.
Me sap greu que mos acusin de falta de transparència, perquè en cap cas sí, els hem anat informant a totes les persones que mos ho han demanat i més els han rebut, com deia, a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ara mateix poc més pot fer.
Més qüestions. S'ha constituït el Consell de la Infància i l'Adolescència de l'Ajuntament de Calvià, un òrgan que funciona des de fa 8 anys, integrat per infants i adolescents des de 6è de primària.
Aquest consell és una eina de participació i escolta per part de la institució que involucra la població més jove del municipi. Amb el suport d'educadors socials, treballen durant tot el curs en els drets de la infància i en possibles iniciatives per al municipi que proposen a finals de curs. Concha Casado és la cap de Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Calvià i Maria de Lluc Dols és educadora social.
Este consejo es un órgano de participación infantil y está regulado a través de un reglamento. Han participado proponiendo ideas en la creación del Puig de la Morisca.
El que intentem és que aprenguin que tenen uns drets, que els seus drets s'han de complir. La seva perspectiva sempre és important.
Qüestions aquestes que tenen ben clares els consellers que en formaran part a partir d'aquesta Constitució.
És una manera que nosaltres podem donar propostes, podem fer millorar, per així dir-ho, el municipi com per nosaltres, vist des del nostre punt de vista.
I fer noves coses en el municipi.
De fet, i com a resultat d'idees d'anys anteriors, s'han fet millores a parc, espais esportius i també educatius.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Inca tindrà el primer museu públic del còmic de l'Estat. Encara queden 2 anys perquè sigui una realitat, però ja se'n podrà tenir una aproximació aquests dies.
En el marc del Festival Internacional del Còmic de Mallorca, el Còmic Nostrum, es podrà visitar el casal de Cas Metge Cifra, on s'ubicarà el museu. La mostra d'aquest dies és un recull de còmics americans de principis del segle XX, còmic espanyol, argentí i europeu, i pertany a la col·lecció personal de Jaume Baquer. S'inaugurarà divendres a les 7 del cap vespre i es podrà visitar durant tot el cap de setmana. Jaume Baquer també coordina aquest museu del còmic d'Inca.
A Espanya n'hi ha un, a Catalunya,
que és privat, però està molt centrat en còmic espanyol únicament. I en canvi això és un projecte com a més ambiciós, perquè no només una col·lecció, sinó que també tot va junt en tota una sèrie d'activitats que volen desenvolupar en tornant al museu, no? De tallers, de visites guiades, exposicions temporals, convidats, etc.
I un darrer punt, perquè el Consell Insular ha concedit 10.000 euros a dues investigacions que plantegen propostes per millorar la gestió de la Serra de Tramuntana en el marc de la tercera edició dels Premis de Recerca Serra de Tramuntana, dotats aquest any en 5.000 euros per a cada treball guardonat. D'aquesta manera, arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps per a la informació esportiva. L'Illes Balears per la futsal torna d'Hongria amb un empat a 2 davant el Hitkiv ucraïnès en el partit d'anada dels vuitens de final de les Champions. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Un empat contra un bon rival. La conclusió és que la tornada al Palau d'Esport de Sant Moix no serà un partit gens fàcil. El mallorquins amb aquest marcador estaran obligats a guanyar per classificar-se pels quarts de final. Ahir ja són 28 els partits que acumula amb el d'ahir, 28 els que acumula el Palma sense perdre a Europa. Els gols del Palma van ser obra de Charuto i Fabinho. Sentint la valoració després del partit del tècnic Antonio Vadillo i del jugador Mario Rivillos.
Bueno, hemos venido a ganar el partido, ¿no? Pero creo que el equipo ha hecho un buen partido. Sabíamos de la dificultad del rival, que era un rival muy, muy duro, muy, muy fuerte en los duelos, muy correcto tácticamente. Hemos generado muchas situaciones de gol. Lástima que no hemos tenido un acierto suficiente, creo que hemos sido mejores.
El 2-2 no es alarmante porque no la jugamos en casa, ¿no? Entonces, bueno, contento con la actitud del equipo, que es lo importante. Pienso que hemos hecho un gran partido en líneas generales y esta es la línea a seguir, por supuesto.
El pròxim partit del Palma Futsal serà dissabte a la 1:00 PM al Palau Blaugrana contra el Barça en una nova jornada de Lliga. I el divendres 5 de desembre, a les 7:30 de vora baixa, es disputarà el partit de tornada de la Champions a Sant Moix. Fabinho i Machado del Palma Futsal i Chernyaski del Kiev no podran jugar per acumulació de targetes. Aquest era el missatge de l'entrenador Antonio Adillo cap a l'afició del Palma Futsal.
Y preparar de la mejor forma posible el partido de vuelta, que va a ser un partido equilibrado, igualado y dificultoso, ¿no? Necesitamos del apoyo de Somos, de nuestra afición. Sin duda necesitamos que Somos esté con nosotros, de que nos dé ese calor, de que nos dé ese aupa.
I avui ha tingut lloc el sorteig de la Supercopa d'Espanya, que disputarà el dies 3 i 4 de gener al Palau d'Esport de Sant Moix. Serà el primer títol oficial de la temporada. Així han quedat els emparellaments de les semifinals. Palma Futsal, Inter Movistar, el dissabte 3 de gener a les 7. I abans, a les 4:30, Peñíscola Cartagena. Sentint Dani Fiol, vicepresident del Palma Futsal.
El fet de ser a casa jo crec que és molt important. De fet, em va dir, jo sempre ho recolzo, no? Com ara mateix en el pròxim partit de Champions, igual. El fet de ser a casa, pues, per nosaltres és un plus. L'afició nostra ja sabem com és i hem de comptar amb ella.
Y a continuación parla José Manuel Saorín, presidente del Movistar Inter.
Pero los cuatro equipos son de muchísimo nivel, cualquiera puede ganar a cualquiera y yo lo que deseo y lo digo en voz alta es que se vea un gran espectáculo de fútbol sala por el bien de nuestro deporte, que los cuatro equipos nos brinden a los que estamos dentro y a todos los que lo pueden ver desde sus hogares a través de la televisión de este deporte que tiene ritmo, emoción, goles, espectáculo, que es uno de los pocos deportes que nos lo da y además siempre impera una gran deportividad en Sant Moix.
També ha parlat d'aquesta Supercopa d'Espanya el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrach.
crec que és el primer acte de centenari, com ja sabeu, i crec que és una fita molt important, sobretot per demanda de futbol sala, que de qualque manera poden veure realment un campionat d'aquest nivell en dos dies molt concrets, que és un poc el que fa el futbol sala, que en dos dies té un campió d'algo, com que té tantes competicions, però el que enganxa un poc en el lloc és això. Per tant, molt orgullosos de l'ajuda que hem tingut per part de les administracions, pues, les ajudes de REF, i de que en el final sigui una festa per Palma, a unes fetges tan senyalades per mallorquins.
La final de la Supercopa d'Espanya serà el diumenge 4 de gener a les 6 de l'hora baixa.
En futbol, el defensa central del Reial Mallorca, Mares Cumbula, podria ser la principal novetat de la llista de convocats per a Jagoba Arrasate en vista al partit contra l'Osasuna.
Cumbula ja s'entrena amb el grup en aquesta fase decisiva del seu procés de reincorporació. Continuen lesionats Leo Román i Toni Lato. El partit de dissabte es converteix en un partit clau per deixar 4 punts enrere l'Osasuna. I després de l'entrenament, l'hora baixa, el club feia d'ahir, el club feia l'encesa del llum de l'arbre que han situat a l'estadi. El jugador Mateo Joseph i Samu Costa van ser els encarregats de premer el botó que il·luminava l'arbre. Allà va parlar Samu. Sentim el migcampista portuguès.
Miramos una Osasuna que és un bon equip, últimos años sempre està ahí arriba. Hay que respetar a Osasuna como respetamos a Villarreal. Y obviamente queremos ganar el partido, pero para eso hay que entrenar fuerte esta semana. Y hay que encarar este partido con la máxima seriedad, necesitamos puntos y queremos ganar una vez más en casa con la afición. Vamos a dar todo y se va a ver una plantilla con mucha hambre, un equipo con hambre, un míster también con un plan de partido como siempre, muy bueno, entonces trabajar. 100% que vamos a dar todos hasta final de año.
També va parlar el CEO de negocis del Reial Mallorca, Alfonso Díaz, que pensa que l'equip està millorant malgrat la derrota a Villarreal.
Nos estamos, ¿no?, luchando. Yo creo que el otro día hicimos un buen partido. La verdad que hemos ido mejorando poco a poco los partidos que quedan y bueno, pues a seguir luchando. A seguir luchando. El sábado tenemos un partido muy importante contra Osasuna y ojalá que venga pues la mayor parte de la afición y que pueda animar y apoyar al equipo para sacar los 3 puntos.
I avui tenim més Champions, juguen el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
Serà a les 9 del vespre a terra gregues quan el Real Madrid cercarà canviar la dinàmica al camp de l'Olympiacos, sentint l'autocrítica que fa l'entrenador madridista Xavi Alonso.
Tenemos la exigencia y la autocrítica necesaria, por supuesto no estamos contentos con los últimos partidos, todavía queda mucho camino por recorrer, hay que saber, a veces hay una línea recta, a veces hay una curva, como en estos momentos pues estos tres resultados pues no han sido lo que esperábamos. Somos conscientes de ello, somos autocríticos, el cuerpo técnico, los jugadores también.
També a les 9 del vespre, el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, rebrà la visita de l'Inter de Milà. Per l'entrenador Matalassedi o Pablo Simeone, així es presenta el partit.
Todos los partidos son importantes, más allá del rival que te toque. Nosotros necesitamos tener una línea continua, que no importa contra quién jugué, sino seguir demostrando nuestro valor y nuestro crecimiento, y en eso estamos. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que tiene claro lo que quiere y que vamos a tener que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
I ahir vespre van jugar els altres tres representants espanyol. D'una banda, el Barça va perdre per 3-0 al camp del Chelsea, una derrota dolorosa del conjunt blaugrana. També derrota duríssima del Villarreal per 4-0 al camp del Borussia Dortmund i empat sense gols de l'Atlètic Club de Bilbao al camp de l'Eslàvia de Praga.
I a la Primera Federació, avui el davanter de la U d'Eivissa, Thiago Bebé, ha enviat un missatge de tranquil·litat.
Malgrat que l'equip no ha guanyat des de l'arribada del nou entrenador, Miguel Álvarez, Bebé creu que no és per preocupar-se.
Yo creo que el equipo, el vestuario está muy bien, nosotros estamos trabajando diariamente. Yo la verdad que veo mis compañeros muy, muy focados. La verdad que llevamos 4 o 5 partidos sin ganar, si no me equivoco. Pero no hay que preocuparse mucho con eso en este momento, porque lo más importante es que estamos competiendo, estamos generando muchas ocasiones de gol.
En el món del bàsquet hi ha notícia. Josh Roberts, nou jugador del Palmer Bàsquet Mallorca.
Es tracta d'un jugador nord-americà de 2 metres i 6 centímetres i que té aptituds per ocupar les posicions d'ala pivot i de pivot. Té 26 anys i arriba procedent del Merkezefendi, de la primera divisió turca. Roberts ha fet una mitjana de 2,7 punts i 2,3 captures en aquest inici de campanya 2025-2026. La nova incorporació del Palmer Bàsquet va militar a l'Aris de la màxima categoria de Grècia la temporada passada.
I el Rally Dakar 2026 comptarà de nou amb Llorenç Fluixà, que participarà per quarta vegada a la modalitat clàssic.
Sens dubte és una de les proves més dures del món del motor. Fluixà tindrà de copilot Sergi Fernández. També hi serà Mateu Riera, el jove manacorí que competirà en l'equip de Fluixà. El LJS Racing Team fent de copilot juntament amb Luis Antonio Gil en el vehicle que assistirà al Toyota Lance Chrysler de 1998. L'equip viatjarà el 29 de desembre i fins dia 3 de gener no començarà el rally.
Amb aquest apunt, posant punt final a la informació esportiva. Gràcies a Toni Fuster. Fem una pausa i després temps per a cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest Nadal, tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El 1969 el món va començar a fer-se petit. Els vents de revolució, de canvi, de fer l'amor i no la guerra arribaven per tot o gairebé. A Espanya, especialment a Mallorca, la societat encarcarada, fruit de la dictadura, ho feia molt difícil. Fins que la Jove Plàstica, un moviment de joves artistes, va capgirar-ho tot. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I renovaren el panorama artístic d'una forma extraordinària. Ara el seu llegat es reuneix en una exposició al Casal Sollerit de Palma.
Sí, és una mostra històrica i reivindicativa, especialment complexa en la seva execució, ja que 125 de les 130 peces que s'exposen pertanyen a col·leccions privades. Amb tot plegat, es vol retre homenatge a una generació que va posar el món a Mallorca i Mallorca al món. El crític i historiador de l'art Jaume Reus n'és el comissari.
Les grans capitals europees ja havien passat moltes coses, aquí no, i inclús a les grans capitals de l'estat espanyol havien passat més coses. Aquí, no. Aquí vivíem amb un microclima, que a vegades penso que encara existeix aquest microclima, molt de nivells, no? Microclimes que fan que autors siguin molt valorats i altres no són gens valorats.
Foren gent com Ramon Canet, Maria Carbonero, Rafael Joan García Sevilla. Estudiar fora, viatjar, va obrir els ulls a aquests joves instruïts durant el franquisme que tenien ganes de canviar les coses. I d'on va néixer aquesta inquietud? Andreu Terrades, un d'aquests joves d'un temps, ho explica d'aquesta manera.
Les famílies que volien tenir un cert prestigi d'entendre d'art tenien a casa seva un quadre d'Escavall Bertet, d'Espontàs, del Torrent de Parells. Nosaltres no estem en contra de tot això, cadascú que faci el que vulgui, però varen començar a fer un art immediat, però que no fos només representació, sinó que també fos que tingués un contingut, que no s'hagués només de mirar, sinó que s'hagués de veure també.
La Jove Plàstica i la renovació a les arts gràfiques a Mallorca s'inaugurarà divendres al Casal Solleric i es podrà veure fins al 21 de gener.
És només un tast, un avançament del muntatge del reconegudíssim musical El fantasma de l'òpera, que es podrà veure del 27 de febrer al 8 de març a l'Auditorium de Palma i que d'aquesta manera han presentat els seus protagonistes principals, Daniel Digés i Anna San Martín.
Són més de 160 milions de persones els que han deixat endur per la història d'amor entre un misteriós emmascarat de l'Òpera de París i una jove soprano. Una història que Andrew Lloyd Webber va transformar en un musical que ja ha esdevingut un clàssic i que apunta a la seva protagonista, Anna San Martín, té moltes lectures.
S'obre una història d'amor gòtica, fosca, complexa. Alhora, jo crec que posa molts dilemes sobre la taula per cada espectador i que decideixi si empatitzen o no amb el fantasma, si protegeixen a la Christine de tot el que li passa o què, o si simplement venen a disfrutar i a gaudir de la música de l'Andrew Lloyd Webber, que és meravellosa.
Les entrades en preu especial per a grups ja són a la venda amb una advertència per part de la protagonista.
Sempre ens passa a totes les ciutats que la gent comença a parlar i a dir el que ha vist i la gent comença a comprar una mica tard i hi ha molta gent que es queda fora. O sigui que, si esteu escoltant això, aprofiteu, us ho dic de debò, no perquè a mi m'interessi.